escolteu secrets de l'èxit absolutament deliciosos, com per exemple el d'aquest Billie Jean que sona, Thriller, òbviament, és aquest àlbum que va canviar radicalment la història de la música amb aquest videoclip, que també ho va canviar absolutament tot, va canviar la manera de fer videoclips. I també Smooth Criminal, per exemple, són una delícia i valen molt la pena recuperar aquests secrets de l'èxit de l'Arnau Tordera. Amb una carrera de gairebé 4 dècades, Jackson es va convertir en el germà més conegut del Jackson 5 després de tenir molt d'èxit amb el grup. Amb aquest Blame It On The Boogie, el Jackson 5 el van projectar a tota una vida d'èxits musicals que el van convertir en tota una llegenda. Èxits que va publicar de forma sostinguda i en diferents dècades dels 90, com per exemple aquest The Way You Make Me Feel. Human Nature. La meravellosa Black or White. Catorze anys després de morir, Michael Jackson encara és el cantant referent del gènere pop i un dels que han tingut més èxit, sens dubte, de la música moderna. L'últim concert a Barcelona, Michael Jackson el va fer l'any 1992. I per cert que la setmana que ve, Shakira rebrà el premi Video Vanguard a la gala dels MTV Video Music Awards. Es tracta d'un reconeixement a tota una trajectòria que anteriorment han rebut artistes com Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé o Jennifer López. Shakira serà una de les que actuaran en directe a la gala, així com Karol G o els italians Maneskin. Els MTV Video Music Awards es faran el 12 de setembre a Nova Jersey, als Estats Units. 9 i 2, pel que fa a la resta dels esports, amb Repsol, João Cancelo continua a Portugal a l'espera que el Barça ingressi els diners de la Rapalanca i li doni l'okay definitiu per viatjar. El club necessita que entrin com a mínim 20 dels 40 milions previstos per poder tancar definitivament l'arribada del lateral, Pol.
Que arribarà en forma de cessió. En l'acord amb el Manchester City no s'hi contempla una opció de compra obligatòria per qüestions de fair play. A banda de Cancelo, no es descarta l'arribada de João Félix, també portuguès, però hi hauria d'haver una sortida per tenir prou espai salarial. Abde i Eric, d'altra banda, Eric García, es debaten en aquests moments entre seguir el Barça o buscar una sortida, però Xavi no vol deixar-lo sortir perquè considera que la plantilla és molt curta. D'altra banda, l'Englet està estudiant la possibilitat de tornar al Sevilla, però ara, hores d'ara, la seva fitxa alta és un impediment. Un mercat de fitxatges que tanca el divendres a la mitjanit. El Barça té encara aquestes carpetes per tancar i pendents d'inscriure dos jugadors, Íñigo Martínez i Iñaki Peña.
Òbviament, nosaltres tot el divendres anirem fent F5. Recordem que aquest divendres a partir de les 9 del matí fem programa especial per la presentació de la temporada regular a l'Atlàntida de Vic, al Món RQ. Farem programa des de les 7 del matí, però obrirem portes de bat a bat d'aquest teatre meravellós que hi ha a la capital d'Osona a les 9 del matí perquè pugueu venir. Recordeu, el primer que arriba, el primer que seu, i doncs hi seran tots els editors, des del Basté, els Òscars, el Marc Giró, el Clapés, l'Anna Ballonesta, l'Aleix Pariser, la Noemi Polls, el Xavi Bundó i, òbviament, el Pou, l'Edu, el Miquel Agut, tota la gent d'esports, Jaume Molló, Xavi Puig, i, per tant, seguirem, a banda de fer la presentació de temporada, que és de cosa tan racó, també seguirem en directe aquesta resolució del final del mercat de fitxatges, que després a la nit el tu diràs també en programa especial, amb F5 constant, per veure si hi ha incorporacions o no d'última hora al Barça o a qualsevol altre equip català de la Lliga o a nivell internacional. Per cert, Pol, que Fermín López, la gran revelació de la gira de pretemporada, renovarà avui per 4 temporades. Ho farà fins al juny del 2028 i amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.
Sí, mentrestant, males notícies de nou pel Real Madrid, perquè s'ha lesionat la seva estrella, Vinícius, un mes i mig, estarà 6 setmanes de baixa per un trencament fibrilar al bíceps femoral de la cuixa dreta. Es perdrà la primera jornada de la fase de grups de la Champions i també 4 partits de Lliga, Getafe, Real Societat, el derbi contra l'Atlètic de Madrid i també el partit contra les Palmes. En el següent, el del Girona, també podria ser baixa, però no està confirmat. Malgrat aquest contratemps, des de la premsa de Madrid insisteixen que la plantilla del Club Blanc està ja tancada.
Tot plegat després que ja està, que és la tercera jornada de Lliga, amb un resultat sorprenent. Rayo Vallecano 0, Atlètic de Madrid 7. L'altre resultat de la jornada és el Getafe 1, Alavés 0. L'Atlètic de Madrid se situa segon amb 7 punts, empatat amb Girona, que és tercer, i Barça, que és quart. El Madrid és el primer amb 9 punts, encara imbatut. Per cert, Alexia Putella s'ha entrenat ja amb el Barça a Mèxic, on l'equip blaugrana està fent una gira de pretemporada. És l'única de les 12 mundialistes, Alexia Putellas, que ha retallat les vacances per incorporar-se a l'equip. I fora del futbol, Pol, la selecció espanyola masculina de bàsquet es classifica per la segona fase del Mundial.
Sí, va guanyar Brasil amb claredat, 18 punts, i passarà a la següent ronda sense arrossegar cap derrota. Els seus rivals seran Canadà i Letònia, que avui s'enfronten entre ells a partir de 3:15 de la tarda. De la resta de la jornada destaquen els partits d'Itàlia i Austràlia contra les Filipines i el Japó, que han de guanyar per passar a la següent ronda.
Alguna cosa més?
Sí, que Novak Djokovic ha debutat amb victòria al US Open, l'últim gran slam de la temporada a l'ATP, contra el francès Müller per 3 sets. El serbi feia 2 anys que no competia a l'obert nord-americà per la seva intenció de no vacunar-se contra el Covid. Amb aquesta victòria li treu provisionalment el número 1 a Carlos Alcaraz, perquè si el murcià guanya el torneig, és provisional, perquè si guanya el torneig recuperarà aquest primer lloc del rànquing. Un Alcaraz que debuta aquesta propera matinada contra l'alemany Koepfer no abans de 3:15 hora catalana. I també la tenista formada instal·lada a Barcelona, Rebeca Massarova, ha accedit a la segona ronda del campionat del torneig després de guanyar la número 8 del món, la grega Sakkari.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9 i 7 del trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Anem cap al Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes a la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. Situació tranquil·la a la xarxa viària catalana, però destacar-vos que a la C33 hi ha un carril ocupat amb un carrer reixat en sentit Barcelona per un vehicle avariat. Això l'endeix la marxa en aquest tram, per tant demanem extrema la prudència. I a la ronda litoral hi ha lentitud i aturades entre Rambla Prim i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil, estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de misteris.
Efectivament, doncs aquí hi ha un misteri.
Hi ha un misteri aquí, professor, de debò, bon dia.
Bones i màgiques nits, amants del misteri i de l'ocult.
Com se'n diu? De misteris. I concretament d'un dels misteris més ben guardats dels últims temps.
El monstre del Llagnet, qui és, i és japonès, ningú no el coneix.
Recordeu que divendres passat us vam explicar que començava l'expedició més gran dels últims 50 anys per trobar el monstre del Llagnet? Doncs bé, la recerca, amb un desplegament tecnològic d'última generació, amb drons tèrmics, càmeres submarines i tot de coses, ja s'ha acabat. I... Exacte, no s'ha trobat res, no ha passat res. Més de 200 voluntaris s'han passat el cap de setmana rastrejant tot el llac i no han trobat el monstre. Això sí, diversos investigadors asseguren que han sentit sorolls particulars que no han acabat de descobrir d'on venien. I aquest és el motiu que ens ocupa avui, ara, aquí, al Món a RAC1. I és que des de l'equip del programa hem pogut tenir accés en exclusiva a les gravacions oficials d'aquests sons. Què és el que devien sentir? Era aquest? O potser aquest? Bé, a la redacció del Món a RAC1, que sàpiguen que jo sé qui fa els apunts finals i que ho tindrem en compte. Però calla, ja ho sé, segur que no era els dos anteriors que hem escoltat, sinó aquest.
Un piquito.
En fi, que no es preocupin, que si no l'han trobat dins l'aigua, el món de monstres, com ha quedat demostrat, n'és ple.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb les periodistes Sílvia Barroso, Elena Freixa i Oriol Rivet i l'empresària Gemma Lago.
Sílvia Barroso, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, tenint en compte que ja fa dues setmanes que he acabat les vacances, trobo que ho porto prou bé i amb dignitat, i ja ni me'n recordo. O sigui que
és que
fantàstic.
Dues setmanes ja...
La fresca aquesta que ha vingut ara ajuda molt.
Oi, sí.
Val, que la setmana passada parlàvem de calor,
sí.
Doncs ja no ens podem queixar.
Que bé dormir, eh? Jo he dormit tapat aquestes últimes dues nits.
Jo això, tant com això no, però... Dormir seguit.
Clar, ja és molt.
Ja és molt.
Però ni els pauets?
No em demanis més detalls, però no.
Elena Freixa, bon dia.
Bon dia.
Tu has dormit tapada o no?
Jo he dormit... Vaig a dormir destapada i m'he llevat tapada. M'imagino que en algun moment per la finestra ha entrat, però sí, una delícia poder dormir amb la finestra oberta i que no t'entri un raig de vent del desert.
Absolutament. Oriol Rivet, bon dia.
Què tal, bon dia?
Bueno, entenc que tu amb l'aire condicionat a 16 graus, com jo, ja vas explicar la setmana passada.
Jo no m'ha sabut de res, ni de quan fa calor ni quan fa fred.
Clar, estic sempre igual. Estàs en el teu microclima, no? A casa teva.
No, avui estic content de retrobar la Sílvia.
Mm-hmm. Quants anys,
Hem compartit algunes batalletes al punt. Bueno, i de conèixer l'Helena. Però la Sílvia feia molts anys que no la veia i m'ha fet il·lusió.
Gemma Lago, bon dia.
Bon dia.
Clar, quina temperatura tens per aquí, a les illes?
Nosaltres també podem respirar una mica més, que hem passat també un parell de setmanes amb onades caloroses que no pertocaven per l'època, però ara comencem a respirar també una mica. Mm-hmm.
A veure, són les 9 i 12. Ara d'aquí una estona afegirem, d'aquí uns minuts, res, poc, afegirem dues veus a la tertúlia, perquè representen dos posicionaments que... Jo crec que són, bueno, crec no, ho són contradictoris, com sempre passa en tots els debats. Hi ha, doncs, unes veus que defensen una posició i unes veus que defensen una altra. Del que estic parlant és que, precisament, i vinculat al cas Luis Rubiales, mentre d'una banda tenim una evolució a les últimes 24 hores de 13 Rue del Percebe, Mortadelo i Filemón cap a Berlanga, com hem vist ara amb aquesta vaga de fam que ha començat la mare de Luis Rubiales i la intervenció als mitjans de comunicació de les cosines de Rubiales, convertint, com acostuma a passar a l'Estat en molts casos, això, convertint això en un cas mediàtic. Però en paral·lel, judicialment avança el cas també. L'última novetat que tenim, més enllà de la part esportiva, i que ja la comentarem també després, de la Federació Espanyola de Futbol i tots els seus líders territorials posicionant-se ara sí en contra de Rubiales i demanant la seva dimissió, els mateixos que, recordem, divendres drets aplaudien el discurs de Rubiales, un discurs que, per cert, el president ja suspès de la Federació va fer perquè es va sentir amb el suport de tots aquests presidents que ara li han girat definitivament l'esquena. Però, com dèiem, avança judicialment, una de les novetats és que la Fiscalia ha obert ja una investigació contra Rubiales per agressió sexual. I obre la porta a Jennifer Hermoso a denunciar Rubiales, si vol, per agressió sexual, i la Fiscalia no descarta actuar per mutu propi. I això ha generat un debat, precisament sobre si és o no és, si es pot considerar o no es pot considerar agressió sexual al petó de Rubiales a Jennifer Hermoso. De fet, com deia, hi ha qui defensen que no es pot posar tots el, no es poden posar tots els actes al mateix sac, que no tot és agressió sexual, defensen que hi ha molts matisos, i de l'altra banda hi ha altres veus que defensen que sí, que clar que és una agressió sexual. I qui defensa a banda i banda? D'una banda tenim la Clara Serra, que és filòsofa, investigadora de la Universitat de Barcelona i va ser diputada per Podem a Madrid durant una pila d'anys. Ara la saludarem, ella ahir, o fa un parell de dies, en un fil de piulades a Twitter, precisament defensava que no tot és agressió sexual i que no tot allò que ens sembla malament ho podem de considerar delicte, i que segur que no tot és el mateix delicte, i que segurament posar-ho tot en un mateix sac perjudica a les víctimes de diferents graus d'agressió sexual. I per altra banda tenim la Carla Vall, advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere, que ella veu clarament que això és una agressió sexual. Ara escoltarem a les dues, però d'entrada m'agradaria saber què en penseu vosaltres d'aquest debat que ara mateix s'ha posat sobre la taula. Començo amb tu, Sílvia, si et sembla bé.
A veure, per definició, el Codi Penal sempre ha de ser l'últim recurs per resoldre les qüestions, els conflictes socials i els debats que hi ha. Ara bé, és evident que hi ha d'haver coses dintre del Codi Penal, i tot depèn del punt de vista, és a dir, el punt de vista sobre aquestes qüestions està canviant, i per tant hem de començar a plantejar-nos si s'ha d'obrir el focus, el ventall de coses que han d'anar a través del Codi Penal. De tota manera, el fet que la Fiscalia hagi rebut aquestes denúncies i hagi ofert accions legals a la víctima és un tràmit molt inicial i molt de perfil baix. Això no vol dir res, no vol dir que acabi arribant realment a judicialitzar-se del tot, això. I en cas que es judicialitzi, veuríem quin resultat dona. Però sí que és veritat que una cosa que segurament fa 5 anys hauríem dit, home, això, posar-ho com a agressió sexual és una exageració, ara no està tan clar. I d'aquí 5 anys més potser estarà clar cap a l'altra banda. Perquè, de fet, en aquest mateix cas ha passat una cosa molt curiosa, que és que en el primer moment, els primers minuts, i fins i tot potser les primeres dues hores, es va veure el gest de Rubiales com una extravagància i una mica passat de voltes, però res més. Però en el moment que algú comença a plantejar això és agressiu, que és un comportament agressiu i prepotent, això és inqüestionable, llavors s'ha d'anar a escatir si arriba al terreny del Codi Penal. Però ja han fet un recorregut que és de considerar-ho una extravagància a considerar-ho una actitud greu. Sobretot pel tema del poder que hi ha pel mig, que és una de les claus més importants. Per tant, com que hem fet aquest recorregut en pocs dies i el punt de vista ha canviat, i llavors comences a pensar, home, doncs, a veure, parlem-ne, perquè és veritat que estem acostumats a determinades coses mil·lenàriament que potser s'han de deixar de considerar normals i restals i importància, perquè psicològicament situen des de sempre les dones en una posició en què han d'acceptar determinades coses que potser no tenien per què acceptar. Llavors, aquest itinerari ens pot portar tard o d'hora al Codi Penal, però tot i que jo penso que el Codi Penal realment s'ha de restringir al màxim possible, i el que cal és un canvi cultural que crec que ja s'està produint, perquè hi ha gran quantitat d'homes que estan dient que tenen la necessitat de deixar clar que no estan d'acord amb això, perquè saben, com a mínim saben, que públicament això és completament defensable i que és criticable. O sigui, el canvi cultural ja l'estem guanyant. Llavors hem de veure on porta això en la matèria penal i en matèria judicial.
Gemma, vaig amb tu. Agressió sexual sí o no? Després Oriol Rivet, Elena Freixa, i saludarem a la Clara Serra i la Carla Vall.
Per mi la clau està en el consentiment. Si no hi ha consentiment és una agressió. És en la meva opinió és molt senzillet. Si no hi ha consentiment, passa a ser una agressió. Si bé estic d'acord en que l'important és la resposta social, però tots aquests homes que van aplaudir en el seu moment el senyor Rubiales i que ara s'estan fent enrere, però s'estan fent enrere senzillament per un tema de la pressió social que hi ha hagut, i gràcies a aquesta pressió social que hi ha hagut s'estan fent enrere, però tots aquests senyors aplaudien. I per tant, segurament aquests senyors sí que els hi ha de quedar clar penalment una resposta contundent perquè es guardin els seus aplaudiments ben amagadets a casa seva o directament ja no els tornin a treure mai més ni tan sols en la intimitat, no? Perquè on ho hem de guanyar, estic d'acord amb la companya, que on ho hem de guanyar és en la resposta social i en aquesta normalització que tenim de la cultura de la violència i de l'agressió sense resposta. Si hi ha una agressió sense consentiment, està clar que és una agressió sexual. I a més amb l'agreujant de l'abús de poder. És que no... No hi ha pal·liatius.
Ara hi aprofundirem, insisteixo amb el tema, vull que en parlem tranquil·lament d'això, però Oriol, Helena i...
A veure, jo penso que ha de ser compatible la petició de dimissió o la petició que sigui destituït el senyor Rubiales per un comportament completament inadequat, no només amb aquest petó no consentit, sinó amb el comportament a la llotja i amb altres pràctiques que segurament doncs, ja teníem indicis bastant concloents de les pràctiques inadequades en el tracte amb les persones, concretament amb dones, que s'estaven donant a terme a la federació. Dic, ha de ser compatible amb això, amb ser crítics també amb determinades derivades de la llei d'igualtat, que tots sabem que s'ha hagut de corregir immediatament perquè tenia defectes molt greus. I un dels defectes, segons sembla, és que ho posava tot en el mateix sac. Jo crec que qualsevol persona amb una mica de sentit comú és capaç de distingir el que és un intent de violació o el que és una agressió sexual, tal com l'hem entès tradicionalment, és a dir, un atac duríssim contra una dona en la seva llibertat sexual, amb un comportament inadequat. I també crec, i aquí sí que entro en un tema una mica polèmic, ja ho entenc, que hem de ser molt curosos cap on derivem cap a societat per no anar cap a un clima d'un cert maccartisme derivat del feminisme. Què vull dir amb això? Ahir vam conèixer unes acusacions contra el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Fa uns mesos, unes setmanes, vam conèixer unes acusacions contra un altre periodista que es diu Saúl Gordillo. Anteriorment vam conèixer unes acusacions molt greus contra un exdirector d'aquesta casa i exdiputat, el senyor Eduard Pujol. En el primer dels casos, Santi Nolla ni tan sols ha sigut denunciat judicialment, sinó que se l'ha acusat públicament, entenc que per destruir la seva reputació i la seva trajectòria professional. En el cas de Saúl Gordillo, sí que hi ha una denúncia judicial, però que de moment no té cap mena de condemna ni cap mena de sentència. Ja ho veurem cap on va aquest cas, però tampoc no tenim cap pista sobre cap on anirà això i si hi ha indicis, que jo crec que són molt poc clars. I en el cas d'Eduard Pujol, sabem com va acabar aquest tema. Absolutament exonerat, és més, amb acusacions, crec que van ser precisament jutjades o estan en camí de ser-ho les persones que van abocar acusacions falses contra l'Eduard Pujol. És a dir, ha de ser compatible, com deia la Sílvia, els avanços del feminisme i la condemna d'actituds com la de Rubiales i de totes les actituds que s'hi assemblin amb advertir contra un clima de linxament social en el qual no es respecta la presumpció d'innocència de les persones. I a mi em sembla que aquest és un tema important, delicat, i que val la pena que reflexionem i sobre el qual també els mitjans de comunicació tenim l'obligació de reflexionar, perquè és que si no, no fem cap favor al feminisme. Al contrari, li creem enemics absolutament innecessaris quan no respectem qüestions bàsiques com la que acabo de dir de la presumpció d'innocència.
Helena.
Bé, per mi, d'entrada, l'ús del terme agressió sexual, pel que hem vist aquests dies, no, a mi no em genera cap problema. Em sembla un terme idoni, justament prenent les idees que han dit les companyes precedents d'aquesta evolució social de cap on hem anat fins a esclarir o fins a situar, diguéssim, l'agressió sexual com un acte que exerceix una violència, que violenta la persona que el rep, en aquest cas la víctima, de qualsevol manera. Altra cosa és, i jo no sóc jurista, evidentment, la resposta que després penalment se li hagi de donar o quina gradació s'ha de donar. Però per mi la categoria d'agressió sexual ho és des del moment en què col·lisiona, no, amb aquesta llibertat sexual d'una dona, en aquest cas. Per tant, sí que penso que aquest camí que hem fet segurament social i que ha dut finalment a tenir una llei com la llei del només sí és sí, el que fa d'alguna manera és situar situacions que abans segurament gaudien d'una certa impunitat en un focus doncs, molt més, en un focus molt més central, a donar-li aquesta categoria, i que una acció com la que va fer Rubiales, que és veritat, com deia la Sílvia, que d'entrada va deixar segurament fins i tot alguns mitjans fora de joc, que no sabien molt bé com qualificar-ho, està bé que després de no gaire temps acabis d'alguna manera dient: ei, no, això no pot ser, això és una línia vermella, ho condemnem, i amb fermesa en la majoria de casos. Per tant, entenc que està bé que una cosa que abans mereixia ovació ara mereixi aquesta reprovació. Uh-huh. Per mi no és un problema això de posar-ho tot al mateix sac. Jo penso que evidentment hi ha gradacions i gravetats, com passa segurament a tots els delictes, però que ja entraríem evidentment en la part més punitiva, que com a societat està bé que se sàpiga identificar el que abans segurament doncs es rebia amb felicitacions gairebé, o si no amb rialles, no? D'una manera com de disminuir el mal que s'estava causant a la persona que ho rep, sobretot.
Són les 9 i 25 minuts. Ja tinc al telèfon la Clara Serra, exdiputada de Podem, filòsofa i investigadora de la Universitat de Barcelona, i també a la Carla Vall, advocada i criminòloga, experta en dret penal i gènere. Ara, de seguida, petita pausa de publicitat, 2 minuts i la saludem. Però abans, el Cort Inglés, que hi ha per allà.
Hola, molt bon dia.
Hola.
Com estem?
Doncs
ara que t'ho complir el rebost després de les vacances, no vols fer-ho de qualsevol manera ni a qualsevol preu. Amb Supercor, Hipercor i el supermercat del Corte Inglés ho tens facilíssim. Perquè ens han preparat un 3x2 en més de 5.000 productes de primeres marques. Per exemple, pots emportar-te 3 gelats Häagen-Dazs i pagar-ne només 2. I també en tots els bolquers de tot Activity Extra. En gaspatxo i salmorejo, en oli d'oliva verge extra cossur d'un litre, i així en més de 5.000 productes d'alimentació, drogueria i higiene personal. No t'imagines com m'ho agraeix la butxaca? A més, fins al 6 de setembre disposes d'un 50% de regal per compres de gelats i congelats per bescanviar en properes compres d'aquests mateixos productes. Però encara n'hi ha més, ja que et pots emportar 5 euros de regal per bescanviar en carnisseria, per qualsevol compra superior a 25 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. I així tornes a estalviar uns diners en els teus filets i costelles. Recorda que tant si compres físicament a la botiga com a través de la web o app, tens a disposició tot un món de serveis que farà de la teva experiència una cosa única. Realment és un gust omplir el rebost amb les ofertes de Supercor, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés. I recordeu que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, El Corte Inglés de la Diagonal, Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. I això és tot per avui. Fins demà.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Si quan tornes de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
Ara cigrons cuits per 0,65, t'estalvies un 15%. I nous per 1,49, t'estalvies un 31%. Lidl marca la diferència.
No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè tinc més de 10 milions de raons per estimar-la. L'estimo perquè amb ella puc parlar des d'arreu del món amb els meus amics de sempre i per la fibra de màxima velocitat que arriba a tot Catalunya. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Ara canviar bolquers amb el 3x2 de Supercor, Hipercor i supermercat al Corte Inglés és facilíssim.
Un 3x2 amb més de 5.000 productes.
Com els bolquers de Dot Activity Extra. Compren 3 i el paquet surt per 21,73 euros.
Sí, sí, te n'emportes 3 i en pagues 2. I així amb més de 5.000 productes.
A Supercor, Hipercor i supermercat al Corte Inglés.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14 de febrer de 1929.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
el perquè de tot plegat.
Queden mig minut i arribarem a 9:45 del matí. Ara ho dèiem, tant el petó de Rubiales a Jennifer Hermoso com el moviment de la Fiscalia han generat un debat a les xarxes socials, aquest debat que hem començat a tenir aquí a la tertúlia del Món RAC1 d'aquest matí amb la Sílvia Barroso, l'Helena Freixa, la Gemma Lago i l'Oriol Rivet, i doncs també a l'opinió pública sobre si és o no és una agressió sexual, si es pot considerar o no agressió sexual aquest petó de Rubiales. Hi ha qui defensa que no es pot posar, no es poden posar tots els actes al mateix sac, mentre que altres insisteixen que és, sense pal·liatius, una agressió sexual. Saludem a aquesta hora del matí a la Clara Serra. Ella és filòsofa i investigadora de l'Universitat de Barcelona. També va ser diputada una pila d'anys per Podemos a Madrid. Bon dia i moltes gràcies, Clara.
Bon dia.
D'entrada, vaig directe amb la pregunta. Clara, creus que el petó a Rubiales a Jennifer Hermoso és una agressió sexual?
Bueno, primero... Claro, es que os estaba escuchando y veía como que había varios, obviamente, varios debates implicados aquí, sí. Como en cualquier debate interesante, pues hay varias cuestiones, ¿no? Yo diferenciaría la pregunta nítidamente jurídica, ¿no? Uh-huh. Si es agresión sexual o no, porque es cierto que con la nueva legislación puede. Yo creo que aquí hay un ámbito gris, o sea, que se puede hacer esta pregunta y puede haber un debate jurídico. Con la nueva legislación creo que es más fácil que esto se categorizara como agresión sexual y no obstante, los juristas después de la entrada en vigor de la ley sobre el sí es sí, por ejemplo, uno de los debates que han tenido es la cuestión de los besos sorpresivos, ¿no? Es decir, de los besos como que no da tiempo o que no ha mediado como una pregunta o como una explicitación de si eso es consentido o no, ¿no? Entonces, yo aquí creo que hay un debate jurídico. Uh-huh. Porque la compañera decía, bueno, es que aparte es un beso no consentido y es una cuestión muy, muy sencilla, pero aparte está la cuestión del abuso de poder. Yo creo que habría que distinguir ambas cosas. Es decir, si de este caso judicial salimos diciendo que claramente todo beso sin una pregunta o una explicitación de si es consentido o no, eso es una agresión sexual, creo que lo haremos también cuando no haya abuso de poder. No sé si me explico, pero puede estar aquí implicada la pregunta de los besos dados por sorpresa en el contexto, por ejemplo, ¿no?, de una discoteca donde dos personas están hablando y de pronto una le lanza un beso a otra. O sea, no me parece tan sencillo. Yo creo que tendemos a decir todo es muy sencillo con el consentimiento y yo tiendo a recordar que no pasa nada por decir que es complejo, que hay situaciones grises. Y entonces, la cuestión de si jurídicamente esto a partir de ahora se considera que es una agresión sexual depende, yo creo que dos cuestiones. Una, de la cuestión del abuso de poder. Y dos, de si todo beso sin que medie un consentimiento clarísimo es una agresión sexual, lo cual nos puede llevar a otros contextos en los que, insisto, no hay un abuso de poder de un jefe o de una persona como Rubiales, en este caso, con una persona que está en una posición subalterna, sino a otros contextos donde la cosa es más gris. Ahora, despejado ese debate jurídico, que yo creo que lo tiene que haber y que será interesante y que yo querría que fuera con matices y todas estas cuestiones, a mí lo que me parece interesante es que este caso revela un éxito enorme del feminismo, o sea, una victoria, porque evidentemente muestra un movimiento tectónico del sentido común, o sea, aquí ha salido la sociedad a defender, digamos, como que es intolerable que una persona haga eso. Y me parece un éxito, porque me parece un éxito cuando, sin que digamos, como que medie, digamos, el aparato judicial, es la propia sociedad la que dice, no, es que esto, antes decíais, es una cosa extravagante. Yo creo que la sociedad no ha dicho es extravagante, ha dicho esto es intolerable, esto es un acto de machismo que asquea, lo rechazamos y pedimos la dimisión de esta persona. Uh-huh. Entonces, yo no creo que aquí se haya planteado, digamos, una alternativa entre, bueno, es un poco una extravagancia o tiene que ser un delito penal y exactamente esto. Para mí, lo interesante de este caso es que, al margen de que se considerara un delito penal o no, no ha aparecido una extravagancia, ha aparecido algo absolutamente intolerable que uh-huh. ha hecho que la gente diga, esto no se consiente y este señor se va a su casa. Uh-huh. Y a mí eso es lo que me parece interesante, ese movimiento por el cual... digamos como que se revela una transformación social uh-huh. que ha sido muy clara por parte de la ciudadanía, el movimiento feminista, la clase política, y además me parece muy interesante el movimiento que ha habido dentro del interior del mundo del fútbol, ¿no? Porque empezó siendo una cosa tibia y ahora han tenido, evidentemente, obligados, ¿no?, por una cuestión de presión social y por el propio comportamiento de las jugadoras, han tenido que salir, es decir, han tenido que cambiar. Entonces, Por eso a mí me parecía que era un caso en el que preguntarse, bueno, ¿creemos que toda vez que una sociedad rechaza contundentemente una cosa, eso necesariamente pasa por una canalización y tipificación jurídica de un delito? Uh-huh. ¿O puede la sociedad reaccionar de forma contundente y considerar que hay cosas malas con independencia de que eso se traduzca? Y me parece interesante y a mí sí me parece bueno, me parece positivo, uh-huh, que no haga falta, digamos, que una cosa sea un delito y un delito penal súper grave para que una sociedad reaccione como lo que hemos visto. Y esto me parece un éxito, una buena noticia, ¿no?, uh-huh, por parte del feminismo. Y por último, solo el tercer debate que creo que ha planeado por aquí es, creo que una cosa es cómo la sociedad habla de las cosas, es decir, podemos decir esto es violento, esto es agresivo, esto es intromisivo, y también me preguntaría, y creo que es una pregunta necesaria, si cuando nosotros decimos esto me ha agredido, esto es una, estamos al mismo tiempo queriendo, digamos, que eso se traduzca inmediatamente en la categoría penal que implica, porque el derecho funciona así, bajo la etiqueta a agresión sexual, es unas determinadas maneras de entender la cosa, de unas determinadas penas. Entonces, creo que también hay que abrir un poco de margen entre cómo una sociedad habla de las cosas y cómo socialmente las nombramos y la traducción jurídica de eso. A veces no es inmediata, ¿no?
Mira, precisament, Clara, en aquest fil de tuits al que fèiem referència i que ara has desenvolupat, també deies que precisament posar-ho tot dins del mateix sac no ajuda a una societat, deies, a visibilitzar el masclisme ni a combatre'l. Ha de ser qüestionat i enfrontat justament, encara que no hi hagi un correlat, per dir-ho així, penal, ni tampoc ajuda a identificar bé la violència sexual, el fet aquest de posar-ho tot dins del mateix sac.
Sí, sí, porque a mí me gustaría que tuviéramos una sociedad donde se puede ver sexismo, se puede ver machismo, y además, como digo, no un machismo de uy, qué extravagancia, qué cosa más fuera de tiesto. No, un machismo intolerable, o sea, un machismo que implica consecuencias, digamos, ¿no? Me gustaría que mi sociedad pudiera advertir machismo y sexismo, criticarlo, pedir que eso tenga consecuencias sin necesariamente pasar por el aparato del Código Penal. Me parecería interesante, me parecería saludable, me parecería que representaría una sociedad como viva y que gestiona y que negocia los conflictos no solamente traduciéndolo a lo penal. Entonces, no me parece, digamos, que nos volvamos una sociedad más atenta a las formas de sexismo si siempre, inmediatamente, todo acto sexista tiene que tener su traducción penal. Esto era una de las cosas que quería decir. Uh-huh. La siguiente, no me parece necesariamente que identifiquemos penalmente, ya estoy hablando a nivel puramente como jurídico y penal, una cosa que se llama agresión sexual, que incluye cosas muy graves, cuando, digamos, todos los actos tienen esa misma categoría, no necesariamente. Cuando todo es agresión sexual, igual empieza a no ser nada muy claramente agresión sexual. Entonces, si nos fijamos en el caso de la manada, decíamos, no es abuso, es agresión. Y ahora estamos diciendo, en este caso, esto también es agresión. Bueno, yo creo que entre lo que ocurre en el portal de la manada y esto, hay una diferencia. Hay diferencias. Y que el derecho establezca esas diferencias no quiere decir que no valoremos bien las cosas. A mi juicio quiere decir que las valoramos mejor. Y yo creo que establecer esas diferencias, así como principio jurídico y como herramienta, digamos, para que la sociedad piense, eso para nada es infravalorar la gravedad de las cosas. Uh-huh. Pero sí que creo que tiene que haber diferencias posibles de pensar. No me parece exactamente lo mismo. Uh-huh. Sin embargo, le llamamos igual, y le llamamos igual jurídicamente, y entonces nada, simplemente quería decir, bueno, la crítica del sexismo o la crítica de otra forma, digamos, de violencia que no caiga inmediatamente siempre en la misma categoría, ¿por qué nos hace pensar que estamos como combatiendo menos la violencia o combatiendo menos el sexismo, no? Uh-huh.
Clara, t'agraeixo molt la teva intervenció aquí al Món RAC1. Si vols, queda't a escoltar què vol dir i què té de portar en el tema la propera convidada, aquesta trucada que també tinc pendent, que és la Carla Vall, que és advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere, per tant una veu molt més que autoritzada per parlar sobre aquests temes. Carla, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Hola, Carla, si et sembla començo amb la mateixa pregunta que li he fet a la Clara Serra. El petó de Rubiales a Jennifer Hermoso és una agressió sexual?
Mira, de veritat que ho escoltava i em sento una mica com debatent si la Terra és plana en ple 2023, perquè realment l'absència de consentiment es té en compte el Codi Penal no només des de la llei del només sí és sí, sinó des de fa molts i molts anys, des del 95, que es tenen en compte els abusos sexuals, i hi ha condemnes en aquest sentit per petons sorpresius en els quals les víctimes no tenen la capacitat de resposta, i abans, fins i tot, es creen unes faltes de vexacions injustes. M'agradaria puntualitzar algunes coses que han aparegut que crec que tenen una falta de rigor important. I és que, primer de tot, les agressions sexuals no són tot el mateix, però és que tampoc no ho són pel Codi Penal. Tenim un article 178 que parla d'aquestes agressions sexuals i un article 179 que parla de les violacions, és a dir, quan hi ha penetració. Per tant, jo penso que hi ha algunes coses que es van repetint per cantarella, però sense mirar realment què és el que diu el Codi, i això és bastant preocupant. També volia dir que em sembla una mica difícil introduir aquest debat, o una mica innecessari, en el moment en què hi ha un consens social que va des de Cuca Gamarra a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a la pròpia Federació, Fiscalia, i que de fet aquests discursos, que no crec que siguin antipunitivistes, sinó que el que s'està fent és demanar a les dones que no denuncien, que és una cosa bastant diferent, sense que es proposi tampoc cap mecanisme darrere, al qual la majoria de víctimes no podrien accedir tampoc, és acollit només per, no sé, youtubers plenament misògins, Esperanza Aguirre, o més que en algun moment han estat assenyalats per agressions, no? Llavors, aquí es reverteix en positiu aquest tipus de discurs. Jo penso que a la societat sencera i a les dones, sens dubte que no. Em sembla que ha estat la Gemma, que ho ha dit molt bé, si no hi ha consentiment, és una agressió, és una lesió a l'esfera de la llibertat
sexual. Això
et anava
a preguntar. Aquí està la clau, eh? És a dir, la clau és que sigui un petó sense consentiment. I també deixa'm preguntar-te, Carles, què hauria passat en aquest cas, que hem de veure com avança ara, aquesta porta que ha obert la Fiscalia, veurem si decideix actuar de mutu propi o no, i veurem si Jennifer Hermoso al final denuncia Rubiales o no per agressió sexual, però què hauria passat en aquest cas si encara no hi hagués la llei del només sí és sí?
Doncs haguéssim tingut segurament una condemna també per abusos, perquè aquí la clau és que no hi ha marge perquè Jennifer Hermoso pugui consentir, perquè tal i com s'agrava sobre ella i com l'agafa, ella no pot dir que no. I de fet, això mateix defensava Clara Serra en una entrevista al País de fa tan sols uns dies, no? Que en els moments en què no es pot dir que no, doncs precisament aquí queda clar que no hi ha consentiment. Penso que s'ha de tenir en compte que quan fa un superior, no? Sigui el teu cap, si en aquest cas Rubiales, doncs per suposat que hi ha una situació que és agreujant, que és aquest abús de superioritat, però que per la resta de casos passa exactament igual. Si t'agafen pel cap i tu no tens marge per decidir si vols o no vols, perquè és una imposició sorpresiva i amb força, doncs és que no hi ha marge per dir si vols consentir o no. I en aquest sentit penso que és un avenç la llei del només sí és sí.
Clara Serra, no sé si vols aportar alguna cosa, no sé si vols comentar alguna cosa.
No, yo creo que efectivamente, como dice Carla, cuando no se puede decir que no, está claro que no hay consentimiento, y a mí me parece que ese es el marco en el que siempre nos hemos movido. Dicho esto, me parece que los actos no consentidos pueden ser de diferentes variaciones, de diferentes tipologías, de diferentes gravedades, y creo que aquí nos hacemos un flaco favor cuando decimos que todo es muy sencillo. Simplemente creo que el debate jurídico tiene que poderse complejizar. Simplemente eso. Y nada, simplemente, como decía en el otro aspecto, pues pues creo que es muy positivo y pondría en valor, digo, por poner en valor como el éxito del feminismo, esta cuestión de que no es, digamos, no animar a las mujeres a no denunciar, no es infravalorar la gravedad de las cosas. En ningún caso es eso. Es, digamos, poner en valor que una sociedad ha sido transformada por el feminismo, ha sido transformada por esta lucha de estos últimos años, también lo que han hecho las propias jugadoras, y yo creo que es importante que pongamos eso en valor, ¿no?, en este caso.
Caraball.
Sí, mira, si em permets, aquesta societat ideal, que encara no existeix, necessita tots i cadascun dels mecanismes existents per tenir aquest resultat que esperem. Perquè si pensem que un home amb tant de poder com Rubiales, que fins fa dos dies tenia el recolzament del seu entrenador, de la federació i de tota la claca que l'aplaudia, no va assumir cap responsabilitat. Hem de pensar que voluntàriament no renunciaran a aquests privilegis i que, per tant, tota la resta d'eines s'han vist insuficients. Jo estic plenament d'acord en que el dret penal és l'última ràtio, però és que en aquest cas, si jo la tinguéssim, tindríem un greu problema.
Mm. Carla, per cert, com a advocada, què li recomanaries a Hermoso? T'ho hauria de presentar, denúncia per agressió sexual?
Mira, jo penso que sí, que agafarà l'oferiment que li fa Fiscalia per obrir diligències, que presenti aquesta denúncia, que expliqui com es va sentir coadit des del minut zero en el vestidor, que va dir que s'havia sentit molt incòmoda i que a més li havia intentat ficar la llengua, i que per tant tot el que ha sentit en posterioritat, no?, tot aquest malestar és completament coherent amb el que va patir, i a més en un moment que era tan important per ella com a jugadora, no?, que és tocar el cel aconseguint aquest Mundial. Jo penso que té moltes eines, que a més el discurs que ha fet Rubiales de mentida sobre mentida li jugarà totalment en contra a ell, i que per tant l'animo moltíssim a que ella i el seu entorn doncs li puguin donar suport per generar un punt d'inflexió en la nostra societat.
I Carla, en cas que no ho fes Jennifer Hermoso, en cas que no presentés denúncia, la Fiscalia hauria d'actuar? Hi ha prou fonament perquè el Ministeri Fiscal en aquest cas actuï de motu propi?
Mira, és que els delictes contra la llibertat sexual són delictes semipúblics, amb la qual cosa es requereix, sent major d'edat, que hi hagi aquesta voluntat per part de la víctima per tirar endavant el procés penal.
D'acord. Carla Vall, advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la trucada al Món RAC1 aquest matí. Gràcies, Carla.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Clara Serra, filòsofa, investigadora de la Universitat de Barcelona, també exdiputada de Podemos a Madrid. Clara, t'agraeixo molt a tu també haver atès la trucada al Món RAC1. No sé si vols afegir alguna cosa o si no ja ho anem deixant aquí.
No, moltes gràcies.
D'acord, una forta abraçada, Clara, gràcies a tu.
Una abraçada, adeu.
A veure, Helena Freixa, passa un minut de 3:15 del matí. He vist que anaves apuntant moltes coses.
Bueno, anava apuntant, ha estat interessant. Jo crec que és un debat, molt interessant.
Jo també ho penso. També he vist l'Oriol Ribet, que en aquest cas anava reaccionant a certes coses. L'Helena...
Respectarem el torn de l'Helena,
sí,
però...
Us vull escoltar tots, i tenim temps, insisteixo, són tot just 3:15 del matí. Us vull escoltar tots quatre, a la Sílvia, a l'Helena, a la Gemma i a l'Oriol. Començo per tu, Helena.
Bé, jo crec que sí, han sortit moltes idees, però sí que és veritat que en aquest cas, i tenint en compte el que anem repetint, i que jo estic d'acord que la via penal és l'última de les opcions, sí que s'ha vist que aquí no estàvem parlant d'una persona que actuava de manera en solitari, que tenia una actitud intolerable i que havia de plegar, sinó que aquí s'han destapat unes arrels molt profundes i un sistema que treballava així, perquè no és només ell, era la Junta, és tota la gent que l'ha avalat i que d'entrada li va riure les gràcies i de més. Per tant, sí que és veritat que a vegades, malgrat ens podem imaginar que amb una resposta contundent, social i tal, quan hi ha un acte que identifiquem, en aquest cas que atenta contra el consentiment d'una persona, potser sí que s'ha de plantejar o que està bé que existeixi una via com la que brinda la judicial per poder obrir una investigació i veure què és el que ha passat i esclarir si realment aquí hi ha hagut un delicte o no. Això per una banda. I de l'altra, jo sí que penso que justament pel camí que s'ha fet socialment d'identificar i de categoritzar actes com el que hem vist a Rubiales cap a Hermoso com una agressió a la seva llibertat sexual, crec que el fet de poder-los identificar i categoritzar i treure una mica i deixar de parlar doncs de petons robats i d'altres categoritzacions que potser poden restar o semblar que restes importància al que ha passat, jo penso que a l'haver-ho identificat també ens ha de donar una mica doncs aquesta seguretat de que la gent també sap diferenciar aquesta gravetat i aquesta gradació de la que parlàvem, sembla la Clara, perquè és veritat que segurament totes les situacions no mereixen el mateix càstig, d'això se n'encarrega, ho dèiem, no?, la gradació dels delictes, el delicte de lesions, per citar-ne un, també té agreujants i té diferents categories, no?, de càstig, però això no vol dir que no puguis identificar un fet com el que és en aquest cas una agressió on no hi ha hagut perquè no hi ha hagut el consentiment de la víctima. Per tant, sí que penso que no estem parlant d'arrestar-li, que semblava que és una mica la idea, no?, d'arrestar-li com a efectivitat en el terme quan l'uses, no?, per situacions que potser no s'escauen del tot.
Oriol.
No, a veure, una mica el que deia jo al principi, que un dels senyals més inequívocs del fanatisme i del maniqueïsme és aquesta tendència, o estàs amb mi o estàs en contra meu, no? És a dir, aquí o estàs a favor de, diguéssim, de la Irene Montero allò, incondicionalment, i per tant de la llei del si és perfecta i el problema el tenen els jutges, i per tant el senyor Rubiales ha de ser condemnat a, no sé, a 25 anys de presó, o això, o ets un masclista i un misogen. I clar, no, això no va així. Aquí hi ha ho ha explicat molt bé la Clara Serra, és a dir, una cosa és que unes actituds, que uns comportaments siguin condemnats socialment i, per tant, siguin inadequats per ocupar determinades responsabilitats. El cas de Rubiales és molt clar. És una persona que, pels seus comportaments, per les seves maneres, per la seva intervenció posterior a l'Assemblea, la seva incapacitat de reconèixer errors, per tot plegat, no està capacitat ni està en condicions de seguir en aquest càrrec. I una altra cosa és admetre que, bueno, hem de discutir sobre si realment aquestes coses han d'acabar al jutjat. Per començar, és un fet que s'ha de respectar la voluntat de la futbolista. Potser la futbolista decideix que aquest és un episodi que ja ha tingut el recorregut que havia de tenir, ja ha tingut les conseqüències que havia de tenir, que és que el senyor Rubiales deixés el càrrec i que es faci una depuració a la federació, i ja no vol anar més enllà. És a dir, no per això deixarà de ser una persona valenta, ni per això deixarà de ser una persona combativa. És a dir, aquí hi ha una tendència al tot o res. I el tot o res porta a problemes, i porta a fanatismes, i porta a maniqueïsmes. I aquest és el debat en el qual estem, i en el qual, insisteixo, ens ha dut també que les xarxes socials s'han convertit en una mena de lloc on, a la primer indici de sospita, ja no hi ha blanc, ja no hi ha grisos, blanc o negre. Ja no es pot matisar, ja no es pot disparar a que hi hagi condemna, esperem a que hi hagi una sentència, esperem a que hi hagi una investigació.
Una mena de tribunal popular.
Simplement, aquesta persona ha de ser vilipendiada, arraconada i destruïda socialment, doncs com es feia amb els sospitosos de comunisme als anys 50. I això és el que no pot passar. I això és el sector que bandera Irene Montero, i gent com Echenique, i gent que estan en un punt fanatitzat, que no admet matisos i que porta molts problemes a la societat, i com que la societat al final és molt més madura que tot això, i molt més madura que ells, el que ha fet és reprovar aquests extrems, reprovar la ministra Montero, que per això desapareixerà de la vida pública i política, afortunadament, perquè és un camí que no interessa i que no fa cap favor al feminisme.
Gemma i Sílvia.
Bueno, jo m'imagino totes aquestes persones que no tenen ni l'impacte ni la popularitat d'una jugadora que acaba de guanyar el Mundial i en canvi pateixen una agressió, no? I que no hi ha imatges que ho corroboren i que per tant ho tenen molt més complicat. Per tant, per mi, és que la resposta en aquest cas, estic feliç d'haver vist com socialment hem donat una resposta contundent, perquè l'agressió que aquell dia fa el senyor Rubiales és la punta de l'iceberg d'agressions que les nostres jugadores de futbol, a qualsevol dels nivells en els que juguin, fins i tot les nenes que estan intentant introduir-se al món del futbol, van patint, i que pateixen moltes de les dones cada dia en la seva societat. Per tant, s'ha de ser molt contundent. Penalment, també, però sobretot socialment. És a dir, ja està bé de culpabilitzar la víctima, ja està bé de mentir, ja està bé d'aquest discurs machista i retrògrada, on és que no... Jo ho he dit al principi i per mi em mantinc, no? No hi ha consentiment, no hi ha consentiment, és una agressió. Això, no ho sé, jo crec que al meu fillet de 4 anys l'intento deixar claríssim. T'estan dient que no? És que no. És com molt clar.
A veure, que la pressió social i la resposta social pot fer molt més que el codi penal, s'ha demostrat en aquest cas, i es va demostrar ja en el cas de la Manada, en el sentit que quan hi va haver la primera sentència, la que va sortir del Tribunal Navarrès, amb la reacció social que hi va haver i tot el debat que hi va haver, quan va anar al Suprem, la sentència es va canviar i es va endurir i va canviar de categoria. Per tant, això és així, i en aquest cas també és així. Però què passa? Per què el Codi Penal ha d'entrar en aquestes qüestions i ha d'estar allà i ha d'estar a mà de totes les víctimes, totes les que no estan emparades per una reacció social i mediàtica com la que hi ha hagut en aquest cas, en el dia a dia. Els casos que no coneixem, que no es fan públics, que no es fan famosos, que potser la víctima no té ni prou recursos, ni prou capacitat de coneixement de les seves possibilitats, ni prou acompanyament, moltes vegades, per poder treure's de sobre el que li ha passat, no? En casos molt més que queden en la foscor. Llavors, el Codi Penal està allà, igual de la mateixa manera que penso que és, ha de ser l'última ràtio, però també és veritat que ha de ser un recurs per tothom, per tenir-lo a mà, per quan no tens un altre mecanisme per trobar empara i per tenir una defensa com la que està tenint Jenny Hermoso. Per tant, no em sembla malament que sigui en el Codi Penal i que s'hagi d'aplicar també en casos que semblen més lleus. No és el mateix el que va passar en el cas de la manada amb el que va passar l'altre dia en aquell terreny de futbol, com deia la Clara Serra, això és veritat, però és veritat que per això hi ha les gradacions i també hi ha en el moment d'aplicar el sentit comú dels tribunals, o que l'haurien de tenir, per posar-ho en la mesura justa. Però està bé que estigui el Codi Penal, perquè és una eina que garanteix uns mínims per qui no tingui altres mecanismes de defensa. I això no podem oblidar, perquè si no ens trobaríem que les víctimes que no tenen repercussió continuen victimitzades i no troben una sortida.
Sí, estic d'acord fonamentalment amb el que diu la Sílvia, però també vull recordar que en l'àmbit laboral, per exemple, sense entrar en el terreny judicial, les empreses estan ja obligades a tenir plans d'igualtat, a tenir mecanismes de denúncia, i aquests mecanismes funcionen. Ho hem vist aquests anys també en les universitats, per exemple, aquests mecanismes de denúncia interna, procés de depuració, i si s'escau, amb expedient disciplinari, en alguns casos fins i tot acomiadament, funcionen. És a dir, efectivament, la societat ha madurat i està evolucionant cap a condemnar socialment determinades actituds, i això és molt positiu, i a més ho està articulant no sempre necessàriament recorrent a l'agressió màxima. És que això és una agressió sexual, sinó a vegades hi ha comportaments inadequats que són prou greus, no per no dir-li agressió sexual, com explicava la Clara Serra, no per això deixen de ser greus, no per això tenen conseqüències, per exemple, en l'àmbit laboral, i no per això han deixat de comportar, per exemple, acomiadaments, sense que hagi que algun recorre al Codi Penal ni a cap jutjat. És a dir, realment hem de ser capaços, com a societat, d'establir uns llindars de comportament que si no es compleixen, sense necessitat del mecanisme de la denúncia, que estigui tipificat, etc, que ja comportin unes conseqüències. Jo, per exemple, en l'àmbit laboral això ho he vist. Els plans d'igualtat, les comissions d'igualtat, que funcionen i que són capaces a les empreses, segurament això és més difícil en empreses petites, però també s'hi arribarà, ja en empreses mitjanes, on ja hi ha aquests mecanismes perquè estan obligats per llei, i a més jo els he vist funcionar, i funcionar bé.
Però de totes maneres, Oriol, precisament pel que deies sobre la presumpció d'innocència abans...
Fonamental, un tema que em sembla fonamental
sí,
i que s'ha abordat molt poc.
Et dic una cosa, segurament tens més mecanismes per preservar la teva presumpció d'innocència en l'àmbit penal, que està tot molt més estructurat, i hi ha el mecanisme de l'advocat, hi ha la possibilitat de ni tan sols declarar, no donar explicacions, no col·laborar amb la investigació quan ets denunciat, que no pas en un àmbit privat, dintre d'una empresa, que no saps quines... Que no saps quines implicacions hi ha...
No estic massa d'acord. Mira, els casos que he exposat jo al principi són casos que els hem conegut tots. Eduard Pujol, en Saúl Gordillo, ahir en Santinoll. Aquestes persones, pateixen un dany reputacional i en la seva carrera professional... que probablement és irreparable.
Fixa't el que estàs dient, precisament en el cas del...
I aquest dany el que ens ha de fer és, sisplau, que siguem curosos. L'únic que demano és que siguem curosos. A les xarxes socials és pràcticament impossible demanar que se sigui curós. Però, home, en els mitjans de comunicació, per exemple, sí. Jo he vist com a professional, ja ho diré clarament, a la meva lloc de treball s'havien produït alguns casos d'aquests i periodistes demanant-me insistentment el nom de la persona. Escolti, el nom de la persona és privat. Hi ha un procediment intern... i aquest procediment intern ha tingut unes conseqüències, ja està. És a dir, a vegades tenim la necessitat d'anar més enllà. No, hem de destruir aquesta persona. Hi ha una mena d'afany d'aniquilar aquella persona perquè ha tingut un comportament inadequat.
Però amb Rubiales creus que està passant això, Oriol?
Jo penso que Rubiales... Jo et diré sincerament el que penso. Si jo crec que Rubiales, el comportament seu és lamentable, però el que és absurdament espantós és la compareixença que fa el divendres. És absolutament... És a dir, per mi està al mateix nivell i ho empitjora greument. Si aquest senyor el divendres hagués comparegut i hagués dit, escolti, jo vaig tenir un comportament inadequat, jo, en un moment d'eufòria, en un moment de descontrol, vaig fer una cosa mal feta, demano disculpes, dimiteixo i em poso a disposició dels òrgans que faci falta per donar les explicacions pertinents, aquest cas, jo no dic que no seria important. Només dic que es limitaria a l'àmbit d'un comportament inadequat, inadequat, totalment censurable i que té unes conseqüències laborals, que és, crec, on s'hauria de quedar. Sincerament, jo crec que és on s'hauria de quedar. Dit això, com que aquest senyor no fa aquest propòsit, com que aquest senyor no fa aquest propòsit d'esmena, sinó que ratifica en un moment de perfecta lucidesa, en un moment en què ja ha pogut reflexionar sobre allò que ha fet, i no rectifica, aquí és on es produeix un agreujant terrible de la situació en una persona més amb responsabilitats públiques. Per tant, jo penso que sí, que hi ha coses, com explicava, és que la Clara Serra ho ha explicat molt bé, hi ha coses que han de mereixer una reprovació social i han de tenir unes conseqüències laborals sense entrar ni en la destrucció de la persona que pugui rehabilitar la seva vida ni en entrar en el terreny del Codi Penal, sincerament.
A veure, en reprenc...